Home, mira, a vegades la vida ens porta alguns imprevistos i en Roger Reixac no ens pot acompanyar, però ho farà en Jaume Aliaga, que és també un dels coordinadors locals de Som Energia, una persona molt vinculada també a aquesta cooperativa des de fa molts anys. Senyor Aliaga, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per poder-nos acompanyar aquest matí. Deia que fa molts dies que els mitjans de comunicació n'estem parlant, no? del preu de l'energia, de les conseqüències econòmiques que ha tingut en aquest sentit aquesta guerra que Rússia va començar avui fa 20 dies a Ucraïna. A més, considera que avui Pedro Sánchez comença una ronda de contactes internacionals perquè bàsicament vol intentar trobar suport entre els líders europeus per aquest intent que Europa tingui a bé o, en el seu últim cas, desvincular el preu del gas de la generació d'electricitat per abaixar els preus i, de manera immediata, doncs, fins i tot si cal, tenir permís europeu i consens europeu per topallar el preu de l'energia. Per tant, aquests dies tocarà parlar-ne una altra vegada de tot plegat. No sé si en Jaume Aliaga és gaire optimista o no davant la possibilitat que hi hagi una fixació de topalls en els preus màxims de l'energia.
Bueno, aviam, espero que sí. Aquests topalls, de fet, ja existien, perquè el juliol del 2021 els topalls eren per la part de baix 0, per la part de dalt 180 euros. Llavors, bueno, com que algun dia va estar el preu en negatiu, doncs van decidir modificar aquest topall i es van canviar per menys 500, però més 3.000. Llavors, doncs, bueno, aviam si...
És a dir, vam passar de més 180 a més 3.000?
Exacte, sí. I això ho va fer, pues, bueno, suposo que Europa, però amb el govern espanyol, d'acord.
Clar, vist des de fora i sense entendre-hi, sembla una borrada. Per què es va permetre fixar, diguem-ne, un topall de més 3.000? Que potser algú pensava que era impossible que s'hi arribés mai?
Sí, suposo que era una miqueta això, i després suposo que els lobbies de les grans empreses energètiques a Brussel·les, doncs, van fer la seva feina.
Quan ara el govern espanyol s'està plantejant, posar una altra vegada topalls al preu de l'energia, o dos, posava també damunt de la taula una possibilitat que passaria per abaixar els impostos de la part governamental, no? És a dir, de la part, diguem-ne, que guanya el govern directament amb impostos al preu de l'energia. Aquestes dues mesures serien eficaces per limitar la despesa, la nostra, la del ciutadà, en el preu que paguem?
Sí, jo crec que la més eficaç seria desvincular el tema del preu del gas del mercat marginalista. Com bueno, suposo que ja molta gent sap, perquè aquests dies s'han de parlar molt, doncs el mercat marginalista funciona que el preu de l'última energia que entra al mercat és el que marca el preu de tota la resta. Llavors, desvincular això del gas, que veritablement està marcant el preu entre un 15 i un 20% del mercat, això jo crec que ja seria un gran pas per poder abaratir el preu. La majoria de mesos el preu del Tristel es marca hora a hora i més del 50% del preu no el marca el gas, el marca l'energia hidràulica. L'energia hidràulica té uns costos de 20-30 euros i ara estan cobrant 200. Llavors jo crec que això és un escàndol, vull dir, les grans energètiques propietàries de les concessions hidroelèctriques, doncs, estan omplint les butxaques a cabassos a costa dels consumidors i de les petites i mitjanes empreses.
Això ho hem anat explicant, no? L'altre dia algú em feia una comparació que jo crec que era bastant gràfica, no? En relació al preu de la llum i com s'enmarca el preu final, no? Que em deia, és com anar a la carnisseria, no? I demanar petxuga de pollastre, demanar una mica de costella de porc, afegir-hi un bistec i, com que és un dia especial, dius, mira, i de pas, posa'm un tallet d'entrecot. I el carnisser diu, d'acord, però t'ho cobraré tot el preu de l'entrecot, diguem-ne.
Sí, és que és així de clar i així de boig. Llavors, aquí està a Brussel·les, tindria que agafar i això va ser un sistema dissenyat fa molts anys i, escolta'm, aquest sistema no funciona i llavors tornar a un sistema d'uns costos raonables. Vull dir que cada tecnologia pugui explicitar els seus costos, més un marge raonable, doncs, del 10 o 20%, i aquest és el preu que es paga l'energia.
Qui ha guanyat molts diners amb l'especulació que hi ha hagut aquests dies amb el preu de l'energia?
Bueno, doncs estan guanyant els de sempre, les tres companyies grans d'aquí d'Espanya, Naturgy, Iberdrola i Endesa, perquè ells estan a la part de la generació i ells estan a la part de comercialització. Llavors, com que generació fiquen els preus aquests que volen i van a subhasta ficant aquests preus de la hidràulica a 200 euros, doncs aquí s'estan, vull dir, han triplicat els beneficis del 2020.
Estem parlant que quan va esclatar la guerra va començar, diguem-ne, una pujada de preus. Al moment en què es va plantejar la possibilitat que Europa deixés d'importar gas rus, el preu del gas es va disparar d'una manera brutal, com que el preu del gas va pujar, el preu de l'electricitat, per això que estàvem explicant ara, de com s'emmarca el preu, també es va disparar, però clar, és que ha passat una cosa molt curiosa, que és que va ser dir que Europa no es desvincularia del gas rus de manera immediata, que el preu del megawatt-hora va passar dels 440 i escaig euros en una mateixa setmana, de 440 i pico euros al megawatt-hora, a 250. És a dir, quan tu veus aquesta caiguda tan, tan bèstia, és d'una manera molt clara que és l'especulació el que va fer que els preus pugessin, no?
Sí, totalment. O sigui, no té res a veure el que costa produir electricitat aquí a Espanya amb el preu que es marca finalment. Llavors, això és el que s'ha de canviar i això és el que darà estabilitat i tranquil·litat i que puguem pagar la factura als consumidors.
Clar, això té una derivada, tot plegat, en el sector energètic. Aquí a casa nostra havíeu proliferat, vosaltres esteu a Som Energia, hi ha hagut també moltes d'altres petites empreses distribuïdores que han anat naixent en aquest mercat lliure, que esteu patint molt, no? O estan patint molt aquestes pujades de preu perquè us deixa pràcticament sense competitivitat, no?
Sí, clar, perquè nosaltres, per exemple, doncs, tenim que comprar l'energia cada setmana, o sigui, cada setmana la tenim que pagar,
sí.
Però no la cobrem fins al cap de més o menys 40 dies. Llavors, doncs, fa un any i mig o dos, doncs, amb un milió i mig que tinguéssim de cash per poder comprar l'energia setmanalment, doncs en teníem prou, i ara aquesta quantitat s'ha multiplicat per 4 per 5. Necessitem 5 o 6 milions cada setmana per poder comprar l'energia i triguem 4 setmanes, més o menys, a poder-la cobrar. I això està ficant en risc moltes petites comercialitzadores que no tenen aquest múscul financer per poder assumir aquests pagaments setmanals i a part el dipòsit de garanties que també està al propi mercat per poder seguir operant.
Sobretot perquè vosaltres esteu pagant l'energia amb un preu que és desorbitat, que només podeu veure com pot seguir creixent, no? I al final tampoc saps quina serà la realitat que us anireu trobant d'aquí 3 o 4 setmanes, que pot arribar a ser molt pitjor que ara, no? Que malauradament és la tendència que hi ha hagut els darrers mesos.
Sí, o sigui, ja portàvem des del juny del 2021 amb escalades constants, vull dir, va passar de 50, 100, 150, 200... Hi ha el mes de desembre 300 de, més o menys de preu mig, i, bueno, i ara és això, el mercat està molt boig, perquè en una setmana pot estar el preu mig a 400 com baixar a 200.
El problema d'aquesta situació, ho dic perquè a vegades, com que els consumidors també com a ciutadans estem molt cremats, no? En general, veient el que està passant, quan ara tu i jo tenim aquesta conversa, algú pot pensar, doncs mira, és problema de les comercialitzadores, ja s'ho faran, no? Diguem-ne, d'aquestes petites, però al final això el que acaba afectant és a la competitivitat i, per tant, a les opcions que tenim realment els ciutadans de triar lliurement amb qui vols tenir contractats els teus serveis.
Exacte, sí, perquè fins al juny del 2021 hi havia més o menys unes 400 comercialitzadores del mercat lliure i a final d'any ja van tancar 50 i com segueixi així, doncs potser en tancaran unes quantes més.
La vostra previsió és també com la de molts experts, que el preu de l'energia, més enllà que no estigui als preus bojos i disparats que hem viscut sobretot aquests últims 10 dies, però que el preu de l'energia seguirà sent molt alt, com a mínim durant tot aquest any?
Sí, una mica el que marquen el mercat de futurs és això, no? De que aquest any estarà al voltant dels 200 euros i potser cap al 2023 ja es comença a relaxar una mica i anirem cap als 150, però jo crec que aquest any, amb tot això de la guerra, doncs, encara ho accentuarà més i veurem aquesta muntanya russa, doncs, de pujades i baixades diàries, quasi.
Ah, és sostenible el mercat espanyol tal i com està definit en l'actualitat si no hi ha aquesta actuació per part del govern espanyol amb el topallament, per exemple, dels preus, o si no s'actua d'una manera ràpida en la desvinculació de gas del que és finalment el preu de l'electricitat?
Home, jo crec que això no es pot sostenir gaire més, perquè tot això està afectant primer els consumidors, vull dir, consumidors que abans arribaven a pagar 100 euros, van factures passant de 150, i estem parlant d'increment de 40-50%, i tot això representa que els consumidors tenen més diners a la butxaca i podran consumir menys altres productes, i després amb la majoria d'empreses. Hi ha moltes empreses que necessiten l'electricitat per funcionar i estan aturant les produccions perquè no poden assumir aquests costos. Llavors, tot això, en general, si aquests preus segueixen tan alts, doncs afectarà tota l'economia i segur que entrarem en una recessió.
Europa s'equivocaria si no permet aquesta decisió que avui es començarà a negociar i que sembla que hauria d'aprovar de cara al 25-26 d'aquest mes?
Jo crec que sí, s'equivocaria totalment perquè vol dir això, un tancament de moltes empreses, el consum segur que se'n ressentirà, i al final doncs afectarà a tothom. Llavors, és modificar-ho per una cosa que veritablement és el que l'exemple aquest de la carn ha sigut perfecte. Vull dir, és que no pot ser que estem pagant les coses a l'energia més cara. Vull dir, tenim que racionalitzar i mirar què és el que costa produir energia hidroelèctrica, què és el que costa produir energia nuclear, què és el que costa produir doncs energia amb plantes de biogàs i fer una remuneració d'aquestes energies raonable. El que pot ser és això, que les hidroelèctriques costin 20-30 euros megawatt perquè les instal·lacions estan amortitzades a l'aigua gratis, l'estiguin cobrant a 200.
A què us obliga això, comercialitzadores o no, com vosaltres, no? Per exemple, a Som Energia, tu hi havies treballat, crec que ara estàs en una excedència, estàs coordinant alguns grups locals, crec que en el cas del Garraf, no? Per exemple, de Som Energia, quan veieu que s'està produint aquesta situació, que els preus anaven pujant, que comença aquesta guerra a Ucraïna, a què obliga una situació com aquesta a una empresa com pot ser, o una comercialitzadora com pot ser Som Energia, per garantir la seva pervivència?
Clar, doncs, aviam, sort que nosaltres doncs, som cooperativa i, sí. I tenim uns socis, no? Ara en tenim més de 80.000, i els socis van respondre, ja aquesta crida la vam fer nosaltres a l'octubre, i vam fer una ampliació de proteccions al capital social, que vam fer de 15 milions d'euros, que tot just la setmana passada arribàvem a aconseguir aquesta quantitat, i després doncs, hem tingut que anar a les entitats financeres amb les que treballem, que són entitats financeres de la banca ètica, perquè també ens ajudin a poder suportar aquesta necessitat tan gran de tresoreria. Llavors, entre elles, doncs, COP57, FIARE, Caixa Enginyers, Caja Mar, doncs, ens han donat suport i amb aquestes dues coses doncs, hem aconseguit quasi 30 milions d'euros, que són aquests diners que necessitem per operar del dia a dia. No és que tinguem pèrdues, perquè l'any 2021 doncs, tancarem amb 3 milions de beneficis, però necessitem aquests diners per operar setmanalment, perquè és que si no
la us posen, podem. Us posen en aquest límit, no? I sobretot d'aquest dubte de com ho faig per continuar operant, per poder garantir el servei als clients i que els clients no vulguin marxar per buscar la seguretat o aquest presumpte paraigües de seguretat que ara semblen oferir les companyies grans, no? Perquè en aquest sentit, per això és tan important que hi hagi una intervenció, la que sigui, del govern espanyol, perquè no hi hagi un retrocés en el tipus de mercat que teníem a Espanya, no? Energètic, en aquest sentit.
Exacte, sí, sobretot és protegir que tothom pugui escollir lliurement amb uns preus raonables. Però, clar, les grans companyies, doncs, com que elles estan a la banda de generació i a la banda de comercialització, doncs normalment es fan acords directes entre elles per després poder oferir tarifes doncs, un 30-40% més econòmiques que les que podem oferir a les petites. I llavors tot el que havíem aconseguit, tota la feina que havíem aconseguit aquests 10 anys, doncs de mica en mica, del boca a orella, doncs d'anar aconseguint socis i clients, doncs en 3 o 4 setmanes doncs, tot això se'n pot anar a no risc.
En Jaume Aliaga és coordinador local del Garraf de Som Energia, ha estat treballador d'aquesta cooperativa durant molt de temps. Avui ha tingut la gentilesa d'acompanyar-nos per ajudar-nos a entendre què és el que està en joc, en definitiva, aquests dies quan us expliquem que Pedro Sánchez està començant a buscar suports internacionals, per exemple, per topallar el preu de l'energia, o que Europa està treballant o discutint com ho fa, si és que ho ha d'acabar fent, de desvincular el preu del gas del cost de la generació d'electricitat, perquè el que hem estat comentant amb en Jaume Aliaga al llarg d'aquests darrers 20 minuts és justament el que hi ha en joc en aquestes discussions. Un plaer escoltar-te, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Va, que hem arribat al punt de les 9 del matí. Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat i en tornar a obrir el temps de tertúlia aquest matí amb l'Ivan Guera, amb l'Eva Pomares i l'Enric Sierra.